Avui coneixerem una entitat de Sabadell que es dedica a picar pedra. El Club Esportiu Mercantil es va fundar el 1913 i durant aquest segle llarg ha patit molts canvis i evolucions. Ara mateix és un dels clubs més destacats de la ciutat. De fet, el 1985 va ser nomenada millor entitat de Sabadell i el 2002 en va ser distingida com a millor entitat en la formació de futbol català. Anem a veure què més ens explica en Sergi Parc.
Toca parlar de futbol, de molt futbol, perquè avui ens visita aquí als estudis de Ràdio Sabadell el president del Club Esportiu Mercantil, el Jordi Graner. Jordi, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, de Busguard.
No sé si dir que el Mercantil viu una nova etapa, ho dic perquè al final, bé, en els últims mesos, fa uns mesets ja, el Carlos López, una figura importantíssima en el club dels últims anys, d'una dècada llarga, diria jo, és que ha estat una figura clau, no?, dins del club. És una nova etapa pel Mercantil?
Sí. Jo, quan ho miro en perspectiva, clar, ara encetaré la 23ª temporada del club com a president, per d'altres coses. Clar, en 23 anys has vist moltes coses, molts canvis, moltes transformacions, moltes pujades i moltes baixades, que també n'hi ha hagut, de tot n'hi ha hagut. I ara és un moment de jo en dic de transició, sobretot a Futbol 11, perquè no només és el Carles López. Clar, quan fas les coses bé quan fas les coses molt bé, no només et fitxen jugadors, sinó que en aquests moments ens han marxat, ens han escapçat el Futbol 11 perquè han marxat, si no recordo malament, 7 persones a preteres professionals. Som un futbol formatiu i aleshores quan et ve una pedrera professional, són 4 a Catalunya, i hi ha gent que viu del futbol, els has de donar l'enhorabona i que marxin. I ha donat aquesta casualitat, un a l'Andorra, 3 a l'Espanyol, 2 al Girona, 1 al Barça, que ens han marxat. I aleshores, com que estem molt forts a Futbol 7, el que hem tingut que fer és tirar cap endavant totes les línies. I per tant sí que és un any de transició. Però la veritat, ni m'espanta, jo els deia l'altre dia a la Junta, ni m'espanta, ni és novedós, perquè també va ser recordo quan hi havia el Cristóbal Casado que va marxar, també va ser un tràfec. El club continuarà, marxaré jo i el club continuarà. Això és llei de vida.
Penses en termes del juvenil A, que al final és l'equip referència del club. Clar, és que ha estat 2 anys a Divisió d'Honor, màxima categoria del futbol estatal, i és que va ser dramàtic el descens. Realment, t'ho pregunten allò fa uns mesos a la penúltima jornada de la temporada passada, per dir-ho així, i et diuen que la temporada següent, és a dir, la que estem ara, el Mercantil estaria nacional, sense Òscar Tutó d'entrenador, sense el Carlos López, i seria impensable. El futbol et dona aquestes coses,
Però tens el que et mereixes. La gent diu, sí, és dramàtic, és tràgic, sí, tot el que vulguis.
Sobretot, Jordi, per com va ser, que va ser l'última jugada,
sí,
l'últim partit,
temps de descompte, l'últim partit, etcètera, etcètera. Però és el que t'has guanyat. El futbol és així, és a dir, no pots dir mala sort, bona sort. Al llarg d'una temporada tu et guanyes el que et guanyes, i nosaltres no ens vam mereixer quedar-nos, encara que fos de manera cruel, però el futbol és així, és així. El que vam aprendre és que podem, i és una de les coses que teníem por, per mi és molt important l'economia del club, és a dir, quan veus el teu voltant com molts clubs s'ho treguen, i fins i tot clubs històrics, a mi sempre quan pregunten, independentment dels resultats, el Mercantil va bé o no, jo dic, tenir bona salut econòmica, sí, llavors anem bé. I el que vam poder comprovar és que podem estar a Divisió d'Honor. I això sí, és important. Econòmicament nosaltres podem generar els recursos per poder estar. Nosaltres hem de ser un club ascensor, que en dic jo, és a dir, hem d'estar pujant i baixant de Divisió d'Honor, 2-3 anys baixes, puges, aquest és, ha de ser el nostre terreny. Podem estar, Sabadell es mereix, ho vaig dir-ho fa dos anys, fa un any també ho va dir-ho, Sabadell té el potencial esportiu per tenir 2 divisions d'honor a categoria, per descomptat.
Ara preguntaré també pel centre d'esports, abans amb el tema que em dius de ser un club o un equip ascensor pel que fa al juvenil A, difícil aquesta temporada que es pugui retornar ja immediatament a divisió?
No, amb el tarannà molt haurien de canviar les coses, però bé, estarem tot i que és una categoria molt rara, perquè lògicament a vegades et puja el 6è, et puja el 7è, havent-hi els Bs, però sent realistes jo crec que serà un com tu deies ben bé abans, és un any de transició i estarem allà. No crec que hi hagin sorpreses de descensos o coses d'aquestes, la veritat.
Això, per cert, a nivell de planificació, respecte fins i tot als equips que venen de sota, afecta molt el fet de que el Mercantil ara ja no estigui a Divisió d'Honor. Clar, això el que dèiem, les dues últimes temporades, tenir la Divisió d'Honor era com la referència, no? Pensant en els jugadors que poguessin venir en edats més anteriors, de dir, ostres, és que el tenen el Joan i la Divisió d'Honor, ara no el teniu, això afecta molt o no?
Sí, afecta sí. Perquè la major part de molts dels jugadors, tant nosaltres com el Sabadell, com altres, hi ha una sèrie de jugadors que poden jugar aquestes categories de Divisió d'Honor, a part dels equips on estan, i aleshores volten i fitxen per l'equip en el qual està Divisió d'Honor. Són mercenaris, ho hem de dir-ho així de clar, i és el que hi ha. Per això nosaltres pugem normalment quan tenim una bona tacada de gent de la casa. De totes maneres, l'equip central dintre del futbol formatiu és el cadet Divisió d'Honor.
Sí, eh?
Aquesta és la clau. La clau del poder a Futbol 11 el tens en el cadet Divisió d'Honor.
Explica'm això millor, Jordi.
És on formes els mercenaris i els de la casa, la barreja aquella que et permetrà fer el salt llavors a categories altes. Si no tens bons cadets i no estàs a Divisió d'Honor, et costa molt fer llavors un juvenil. Llavors has de fitxar. Llavors és quan depens de fer equips foranis com els que hem tingut els dos últims anys. Hem tingut molts pocs jugadors de la casa. Són foranis. I això és, nosaltres, això és, si mires la plantilla del Sabadell per anar als que tenim Divisió d'Honor de prop, però és la mateixa política. Si tens un cadet és la categoria més forta del futbol.
I el teniu a Divisió d'Honor?
Els dos equips. Tant nosaltres com el Sabadell estem a Divisió d'Honor.
I apuntant maneres? És a dir, hi veieu aquesta projecció per anar cap amunt dins del club? I no haver de recórrer tant això, a mirar cap a fora.
Els dos estem patint, el Sabadell està en descens i nosaltres no en descens, però estem allà. Ens costarà els dos equips. I això és preocupant, perquè això es vol dir que és com una llum vermella, no? Que et diu, compte.
Pràcticament una cinquantena d'equips representen el Mercantil, més o menys. Una cosa, no sé si tens les xifres molt controlades, que al final són unes xifres... És que són una bestialitat, Jordi, vull dir, al final...
Però és que 59, concretament 59 equips. Però és que dimarts va venir l'alcaldessa i la tinenta d'alcaldessa al camp, i ho parlàvem. Hi ha molta gent, això és una part, perquè també entrenem al camp del Badia. Necessites, per competir amb les pedreres oficials, necessites sobrepassar els 1.000 jugadors i jugadores. Això es vol dir que has de sobrepassar més de 60 equips. Si no es pot mantenir econòmicament un club. A aquest nivell, el nivell en el qual nosaltres estem competint, i són números molt, molt apamats. És que és així. Per tant, necessites més de 60 equips, i en aquests moments els que es mouen en xifres properes a això és Mercantil, Sabadell i Can Rull, que es poden moure amb aquestes xifres. Això et permet un cert respir econòmic.
Ara que deies això, que comparaves o com fer front a aquestes pedreres de clubs, evidentment, que són punters, que no fa falta ni dir els noms, perquè
no,
vaja, ja sabem de què parlem.
Són quatre a Catalunya.
Està clar. En quin moment el Mercantil també... o ho ha fet aquest canvi de filosofia que tenia potser respecte abans, no? El fet de potser abans era un club més tancat a que es buscava només jugadors o equips de molt nivell, i ara al final és allò de obrir-se també a jugadors que potser no tenen aquest nivell, però a presentar molts més equips, moltes més línies, perquè al final també, doncs això, sigui un club que arribi a més gent i contribueixin també a tota aquesta estructura?
Vam intentar-ho nosaltres, jo recordo fins i tot a gent del Sabadell que també em deia, és que volem dos línies. Dos línies no s'ho pot permetre només que les pedreres professionals. La resta, o ets un club apamat i que llavors et mous entre 20, 30 equips apamat a la teva zona, a la teva barriada, sí, etc. I quan fas el salt has de tenir molts recursos, i això es vol dir tenir, eixamplar molt la base. És com una piràmide. I jo no enganyo ningú, i sempre ho he dit i sóc molt clar. Quan diuen, és un equip d'elit, sí, però un equip d'elit què és? És una piràmide. És una piràmide, una base molt ampla per mantenir l'elit dels mercenaris a dalt. És així de clar. El que es vulgui enganyar, que s'enganyi. Jo no enganyaré mai a ningú. El futbol està fet així i és l'única manera que pots competir amb les pedreres, que allà, aquests sí que et permeten el luxe de tenir dos línies.
És així, Jordi, però em sobta, fins i tot, que com ho diguis així de fred, i realment és així, i s'agraeix, vull dir, aquesta claredat, però sobta, eh?
Però és que les coses les hem de dir clares, no podem enganyar la gent. És que nosaltres som jo he sentit molts discursos, ostres, és que som un club familiar, i aleshores tractem, cuidem més la persona que el jugador. No enganyem a la gent. S'ha de ser molt clar. És a dir, què és el mercantil? El Can Rull, Déu-n'hi-do. Som clubs d'elit i lluitem contra pedreres professionals. I aleshores, per poder-nos atensar a aquests nivells, el model és aquest. No hi ha volta de full.
M'han esmentat, Jordi, Can Rull, Centre d'Esports, clubs, evidentment, doncs, molt importants a la ciutat. Especialment, faig referència al Centre d'Esports. Com es competeix també tenint aquesta ombra tan gran, no? És a dir, sobretot parlo amb equips de màxim nivell, no? Com atraus els jugadors que tu vulguis, tenint en compte que a pocs quilòmetres dins de la mateixa ciutat hi ha un club anomenat Centre d'Esports Sabadell?
Bueno, cadascú juga, lògicament, cadascú juga les seves cartes i el seu talent i els seus valors. Nosaltres som reconeguts amb un determinat prestigi per fer una per actuar d'una manera determinada. El fet de no tenir amateur equip a dalt que fiscalitza i que s'emporta els calés, i si tu compares, per comparar Sabadell i Mercantil, el Sabadell té una mica més de jugadores perquè és més, molt més potent a femení, però són estructures semblants. Quina és l'única diferència? És que ells tenen el primer equip i el primer equip s'emporta els calés de la base. Clar, nosaltres què podem fer a diferència d'ells? És que nosaltres, els calés de la base es queden a la base. I això és... Cerdanyola, Sabadell, qualsevol equip que tingui primer equip, és que tu mires els pressupostos dels primers equips i és que són brutals. I clar, què fan? S'emporten els calés.
No, és el tret diferencial, està clar, de la manera de vendre-ho, sí, sí.
I això es permet a Catalunya devem ser... si no recordo malament, 4 o 5 equips de les característiques del mercantil, és a dir, que són només futbol base, i això costa, la veritat és que costa, quan és difícil, sobretot a cadets juvenils, costa perquè la gent ven de dir, és que aniràs a entrenar amb el primer equip.
Clar, jo anava per aquí, jo sobretot feia... Amb aquesta ombra dic, ja no només per història o pel que va aquí al Centre d'Esports, és per aquesta projecció del primer equip, no? Que al final tothom pensa, no? I si puc ascendir i promocionar dins del club fins al primer equip?
Per això estem en converses amb tres pedreres, precisament per poder vincular i lligar aquesta pedra que ens falta, en la qual cosa puguem, quan li diguin a un jugador és que jugaràs al primer equip, nosaltres també li podem dir sí, aniràs a entrenar amb el primer equip de tal entitat,
perquè en tenim aquest acord de vinculació.
Exacte.
I es poden dir aquests noms o no?
No. En aquests moments...
Jo havia de provar-ho, Jordi.
En aquests moments són tres entitats, ja portem temps treballant-ho, són tres entitats, alguna del país i alguna dels països.
Estàs donant pistes.
Si hi ha alguna pista, però no crec que tardem gaire en tancar un acord, perquè per nosaltres és molt beneficiós poder dir... El que abans era un valor brutal, quedar lliure als 18 anys, amb la qual cosa aleshores podies fer anar a elit, tercera divisió, etc. Ara costa explicar aquesta història. I aleshores ara sí que és important la vinculació amb un equip en el qual et permeti fer aquests jocs.
I amb la Federació Catalana? I ho personifico també amb el president Joan Soteres?
Amb el Joan, però jo no diria amb el Joan, sinó jo diria amb la Federació. Lògicament, en èpoques d'eleccions vam tindre una sèrie, vam estar a llocs oposats. Arran d'això, després, i a més recordo que vaig dir-ho en una entrevista que tu em vas fer, jo vaig votar el Joan a la repetició de les darreres, perquè ho vaig dir molt clar. Jo sempre miro on estan els lladres. Si els lladres estan en un lloc, o on hi ha més, perquè a vegades és que n'hi hagi més, i n'hi havia més a l'altra banda, i li vaig dir, Joan, ara tenim una bona relació, de fet, la setmana que ve dinem cada dos, tres mesos, acostumem a dinar els dos sols, i va bé perquè... repassem una mica totes les anades i vingudes de la federació, per la qual cosa la relació és molt bona.
No tens problemes, Jordi, en dir les coses tal com les penses o com són? Bé, excepte que no m'has dit amb quins clubs podeu tenir aquest acord de vinculació, però això...
S'han de dir les coses molt clares. La federació, entre altres coses, perquè els presidents i les presidentes haurien de tenir, no jo, com a global, col·lectiu global, un monument, perquè fan una tasca que és brutal. Aquests són els que generen els recursos que després van a la federació. Clar, que hi hagi molta gent que vulgui estar allà, o que han estat, o que vulguin estar, i s'ha de dir molt, molt clar el nom de lladres, perquè és que van a treure el màxim benefici possible, i el que hauria de ser és una entitat més democràtica, i que aleshores treballés per les entitats, i aquests personalismes de gent que van pel seu propi interès. Ara, mira, m'ha vingut a la ment la societat grega, els hi deia el que era ben considerat era el politès, aquell que treballava per la comunitat, i el que anava pel seu compte se'n deia idiotès. N'hi ha molts d'idiotes al voltant de la Federació Catalana que han estat, que estan, que volen estar, i és com l'idiotès grec pel seu propi benefici, i això no és bo pel futbol.
T'ho agraïm, Jordi. Sí, ens veiem per la casa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. Quan sortim és quan embogim, ens trobem. Quan ens perd l'instint som dos gats que fugim saltant terrats. No hi ha port on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem la roba és quan tenim superpoders. I per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Avui a la secció de salut posem el focus en una de les lesions més temudes entre esportistes i futbolistes, la ruptura de lligament creuat anterior, una patologia cada vegada més habitual tant en l'esport d'elit com en categories amateurs. Per entendre què passa realment dins del genoll, com és el procés de recuperació i com es viu des de dins, ens acompanyen dues veus clau des de Badalona. D'una banda, el Ferran Casoliver, fisioterapeuta, i de l'altra, el Gerard Clarà, que és esportista, juntament amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Ferran Casoliver. Què tal? De nou, com estàs?
Hola, bona tarda.
I amb el Gerard Clarà, esportista. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
Ferran, per començar, què és exactament el lligament encreuat anterior i quin paper té dins del genoll?
Doncs el lligament encreuat anterior, tal com diu el nom, a veure, és un lligament, vale? I al final és dels quatre principals que dona estabilitat al genoll. I bé, doncs, els lligaments van de os a os, en aquest cas del fèmur de la tíbia, i s'ocupa d'evitar que hi hagi una translació anterior de la tíbia respecte al fèmur i controlar les relacions.
Gerard, en el teu cas, recordes el moment de la teva primera lesió?
Sí, va ser quan tenia 16 anys. Me'n recordo que sortia de l'escola, ja m'havia trencat doncs, una setmana o dues setmanes abans d'aquell moment, i el meu pare em va dir que, doncs, que m'havia trencat fent les proves de la ressonància i tot, el lligament creuat. En aquell moment jo no sabia què significava aquesta paraula, però al moment d'assabentar-me vaig saber que m'havien d'operar, que havia d'estar, doncs, això, una llarga durada recuperant-me, i va ser dur el moment, va ser dur, vaig haver d'acceptar aquesta notícia, però al final em vaig proposar uns objectius i els vaig acabar assolint.
Uh-huh. Ferran, per què creus que aquesta lesió ara és tan freqüent? Perquè no parem d'escoltar notícies actualment de que els jugadors de futbol, en aquest cas, doncs estan trencant els creuats. Per què creus que és tan freqüent ara, avui dia?
A veure, principalment el creuat es trenca també en molts esports, com per exemple l'esquí, que de vegades la diferència és que, per exemple, el futbol té molta més població que juga. Llavors, també, òbviament, doncs hi ha molts més jugadors de futbol, val? Però tot el que sigui qualsevol esport que impliqui canvis de ritme, acceleracions, frenades brusques, salts i contacte, en aquest cas com és el futbol, doncs augmenta el factor de risc de patir una lesió del creuat. A part d'això, hi ha altres factors, no? El factor que és el que principalment des de la part de fisioteràpia i des de la part dels professionals d'esport recalquem molt, que és la prevenció, és a dir, un bon treball tant de força com de propiocepció, d'estabilitat, d'equilibri. I bueno, després hi ha altres factors també, des del gènere, doncs el gènere femení té més risc que no pas un masculí. Després gent doncs, que té deficiència muscular, en aquest cas en els isquiotibials, gent que el patró de la marxa doncs, té més val de genoll o un control lumbopèlvic que li falta. Després hi ha altres aspectes més externs, com pot ser des de que jugues amb gespa artificial, gespa natural, quin tipus de calçat portes. Entrem una miqueta aquí, fatiga també, si tenim un sobreaccés d'entrenament, molta freqüència, també la fatiga ajuda a que tinguem més fallos, no? Més fallos en el cos i puguem desenvolupar aquesta lesió.
Perquè Gerard, en el teu cas, te'ls vas trencar dos cops, els creuats. Aquest segon cop et va agafar diferent emocionalment?
Una miqueta sí, em va sorprendre. Al final, el segon cop va ser quan tenia 18 anys, va ser quan tenia 16 anys, va venir la pandèmia i després em vas trencar els creuats
perquè
a l'altra cama.
Perquè va ser la mateixa cama?
No, va ser a l'altra cama. Primer a la dreta i després a l'esquerra. I, bueno, això acostuma a passar. I al final, pues, sabia el que havia de fer, com a mala experiència de la primera vegada, però al final, com que ja sabia el que havia de fer, doncs els objectius eren els mateixos. Vaig saber que havia d'estar també molt de temps recuperant-me, però al final, doncs bé, em va agafar una miqueta així de sorpresa, però com la primera vegada. Al final vaig anar dia a dia fent la rehabilitació i al final em vaig acabar recuperant, ja encara estic jugant.
I Ferran, què diferència un pacient que arriba per primera vegada d'un que ja ha passat per una recaiguda?
Va, principalment és el factor emocional i psicològic. Principalment és aquest, amb la por a desenvolupar una altra vegada la seva activitat esportiva. Principalment és aquest punt. Després, sí que de vegades podem trobar cas com el Gerard, que és una cama i després és l'altra, no? Però també ens trobem que de vegades són la mateixa. Vale? Perquè la mateixa sí que trobem que de vegades hi ha hagut, ja per l'antecedent de lesió, vale? Aquella cama no queda exactament igual. I pot haver-hi dèficits de força, dèficits d'equilibri, el que parlàvem una miqueta abans, però una miqueta més accentuat. Inclús la segona vegada, si és una cama més, una cama una i una cama una altra, has de tenir nassos. Vale? Però quan et passa la mateixa és molt fotut.
Perquè realment també és més fotut, no? Potser.
Sí, que sí, perquè hi ha aquelles estructures no estaven igual que de sèrie. Vale? I a sobre tornes a trencar, normalment es trenca més encara. Llavors és una intervenció sobre una intervenció treballant més teixits. Llavors és complicat aquest aspecte.
Perquè què determina si una ruptura de creuats ha de passar per quiròfan?
Principalment l'estat, o sigui, és a dir, quan fem la ressonància també veiem una miqueta l'estat intern de com estan totes les estructures. Primer és això, després l'aspecte de l'edat del pacient, en aquest cas, si val la pena, no val la pena, la seva activitat esportiva, si és professional, és amateur. Llavors aquí entren molts factors, una miqueta, també com li afecta la seva vida diària, no? Si és una persona que és molt jove i vol seguir jugant esport, normalment es tira. Una persona més gran, amateur, bueno, valorem com és la teva vida, que a què et dediques professionalment, segurament no guanyaràs la vida jugant a futbol. Clar. Què vols fer, operar-te, no operar?
Ja ho valores una mica amb el pacient, no? També.
Exacte, aquí entren molts factors.
Sí. I Gerard, què va ser el més dur en el procés previ i posterior a la cirurgia?
Bueno, sobretot, com ha dit el Ferran, jo crec que a nivell mental és molt fotut. A nivell físic, jo crec que ja et diuen des d'un primer moment que hauràs de treballar, des del primer dia, que passes per rehabilitació i has de passar molts dies per allà. Però jo considero que el moment previ d'acceptar que t'has d'operar i que has d'estar entre 8 i 12 mesos de baixa per no jugar a futbol, doncs és complicat, és complicat. I sobretot després, perquè normalment jo me'n recordo que tant la primera com la segona lesió, cap al 6è, 7è mes, jo ja em veia que podia córrer, podia tocar pilota, podia fer canvis de ritme de manera pues, progressiva. I el que més complicat va ser, doncs, va ser haver d'esperar, perquè encara em deien que no podia entrar als terrenys de joc. Llavors, doncs, estava en aquell moment de 6è, 7è mes, i jo ja em veia amb ganes de poder sortir i poder debutar un altre cop, però em van dir que m'esperés, i això va ser, doncs, bastant complicat també. Però al final, mira, jo crec que el fet d'esperar aquell temps per saber que estàs totalment recuperat, doncs, va ser clau.
Perquè va haver algun moment en concret on vas ser conscient de que la recuperació seria llarga i exigent?
Sí, sí, sí. Bueno, el primer cop jo me'n recordo que, bueno, ja us ho he dit, però el meu pare quan em va dir que em vaig tancar els creuats no sabia que era aquesta paraula fins que em vaig començar a cercar. I en el moment en què, doncs això, em van dir que la rehabilitació hauria de ser molt llarga, doncs va ser com un moment que vaig dir, ostres, doncs ara hauré d'estar 8, 9, 10 mesos recuperant-me, però al final jo crec que si vas dia a dia sense mirar més enllà, acabes assolint els objectius i al final acabes podent jugar un altre cop.
Perquè Ferran, pel tema de la rehabilitació, quines són les fases claus?
La primera fase és el control de la inflamació, vale? És el primer ítem que tenim que fer, el control de la inflamació. Ja començar a treballar factor emocional i psicològic des del primer dia, perquè la gent però, ve fotuda, té ganes de començar, no ho accepta, la majoria no ho accepten. Després hi entrem a la fase de guanyar mobilitat, rang articular, i començar a guanyar el to físic base, vale? la zona més bàsica. Després ja comencem, un cop guanyem, controlem la inflamació, guanyem la mobilitat, comencem a treballar més exercici físic com a tal, a guanyar força en tota l'extremitat inferior, treballar propriocepció. Llavors ja entra l'última fase, que és aquí quan el Gerard deia, no? Els 6-7 mesos de, ostres, jo ja me veo, i dius, ja, però no tens garanties.
Clar.
És a dir, et veus, però entrar en un terreny de joc implica moltes més coses. Sí. Llavors aquí és quan entra la fase de posar el pacient, en aquest cas, a treballar situacions específiques que es trobaran al terreny de joc, en aquest cas. Per què? Perquè ell mateix ja vagi perdent la por i entrenant aquelles situacions, perquè no és el mateix posar-te i aixecar 100 quilos que dir, no, pues que en el futbol tindràs que accelerar de cop i volta, frenar mitja volta i freno una altra vegada. Clar, ja no és el mateix. Ja no és el mateix.
Gerard, que veig que estàs dient que si tot això tu ho vas viure, no?
Sí, 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 com bé ha dit ell, al final me'n recordo que els dos primers mesos després de l'operació vaig anar cada dia a rehabilitació a guanyar doncs, múscul i tota aquesta part, però després quan vaig començar ja a saber que podia començar a trotar, podia començar a tocar pilota, a fer canvis de ritme de manera progressiva, doncs m'ho vaig fer doncs, això, doncs, de manera doncs, de poc a més. Al final quan estàs al 6è, 7è mes i veus que ja pots fer moltes més coses però et diuen tranquil perquè encara no pots entrar a jugar a competir de 100%, doncs dius, vale, jolín, ja vull anar, tinc nervis de poder jugar i tot això, però al final, com bé ha dit ell, ha d'haver-hi un període d'adaptació perquè tu sàpigues tot el que has fet durant tota la recuperació puguis fer-ho després al terreny de joc.
I Ferran, com treballeu la por a la recaiguda des de la fisioteràpia?
Principalment, també hi ha els especialistes dels psicòlegs, òbviament, no? Hi ha gent que li afecta més fort, hi ha gent que li afecta més fluix, cada un és un món, però amb el que hem comentat, o sigui, treballar la por al final és posar-lo en situacions reals, vale? I que el pacient vagi agafant confiança poquet a poquet, que vegi que, ostres, doncs realment no passa res, que ho pot realitzar. I ja després, passar d'un àmbit més de camí i gimnàs a un àmbit més als terrenys de jocs. I dir, vale, ara estàs aquí, ja tens ganes, no? Començaries ja a córrer i venga, a jugar a partit ja, però dius, no, frena, i ara anem a treballar aquí. O sigui, les situacions que tu viuràs. I poquet a poquet, el pacient ja va agafant la confiança i es deixa anar i s'oblida més d'aquest trauma que ha passat durant aquest temps.
Clar. Gerard, com van ser els teus primers entrenaments després que et donessin l'alta?
Després de donar malalta, me'n recordo que els meus primers entrenaments es van centrar molt en agafar confiança, sobretot. Me'n recordo que els típics rondos que es fan a començament dels entrenos, doncs primer m'anava posant per fora per començar a tocar pilota, ja tenia la confiança de que m'havien donat l'alta i ja podia fer els canvis de ritme, ja podia fer totes les coses que puc arribar a fer per a jugar un partit de futbol al 100%. Llavors me'n recordo que vaig anar de manera progressiva. El que sí que potser vaig patir una miqueta més, no va ser a nivell mental, però a nivell de genolls, la veritat és que no he patit mai, al final, després de les
després
lesions.
Després de l'operació no has tingut cap molèstia.
No he tingut cap molèstia, però sí que, per exemple, a mi els dos cops em van treure de l'isquio, els dos cops, i me'n recordo que tenia doncs, sobrecargues de l'isquio, els bessons, sobretot els primers mesos després d'anar malalta se'm carregaven molt. Al final jo crec que són com efectes secundaris de la lesió que sí. Jo vaig tenir sort i no, avui en dia encara no tinc molèsties als genolls, però sí que potser en alguns moments, com que em van treure dels isquios, se'm sobrecarga l'isquio, els bessons també, però al final això, de manera progressiva, al final vaig acabar entrant, vaig acabar fent confiança i he acabat jugant al final.
I a nivell de prevenció, Ferran, quins factors diries que augmenten més el risc de patir una lesió de creuats?
Bueno, els factors que pateixen, o sigui, que poden arribar a fer patir més del creuat és el que comentàvem abans una miqueta. El gènere, el fet de tenir poca força en els isquios i més per al creuat anterior, aquesta relació, però en general tenir poca força, desequilibris, falta de control neuromuscular, falta de treball preventiu, que això és el que comentava al principi, és el que més posem interès i més remarquem, sobretot en nanos joves. Perquè ara hi ha molta canalla que juga a futbol, a bàsquet, a qualsevol, i de vegades és molt, vinga, tirem pilota i a jugar, i és un ja, però ensenya'ls a tenir una educació bona. Per què? Perquè no pateixin. Vale? Després el que dèiem, doncs de vegades molt d'excés de càrrega. Sí que és veritat que veiem nanos que venen a la consulta, nanos joves, 15-16, estan jugant a Divisió d'Honor, i tenen unes càrregues d'entreno que són brutals. I dius, si són nanos, no saps on arribaran, no saps si estan preparats o... Primer és l'estudi, no? Però els hi foten una càrrega que són com professionals, quasi bé. Però després no els hi donen aquest mimo o aquest cuidado que uns professionals de veritat sí que tenen, tant de fisioteràpia, de nutrició, psicologia... Clar, tenen uns àmbits darrere que són focalitzats únicament por i para. I, en canvi, la gent de peu no tenim aquests aspectes.
I ja, Gerard, per acabar, després de dues ruptures, has canviat rutines d'entrenament o hàbits?
A veure, la veritat és que des de que jo era petit sempre m'he pres molt en sèrio les indicacions que em donaven els entrenadors per intentar evitar lesionar-me i tot això, però sí que en els últims anys, al tenir l'experiència d'aquestes dues lesions, doncs sí que m'he pres molt en sèrio el treball de força, el treball de prevenció, el descans i l'alimentació també juga un paper molt important. Al final jo considero que tot el treball que et diuen els preparadors físics o els fisios és per tu, és un benefici teu, al final jo ho faig, és una exigència que m'he proposat des de petit i doncs bé, al final m'intento cuidar el dia a dia, fent exercicis de prevenció, també a nivell personal, no només en l'àmbit esportiu, sinó a nivell personal jo ja de cara... Doncs estic amb altres preparadors físics que m'ajuden a poder prevenir que em torni a passar un altre cop, perquè un tercer cop sí que ja seria molt fotut. Però bueno, al final jo crec que és això, cuidar-te, alimentar-te i tenir una base estructural que puguis doncs, poder disfrutar del futbol i pel menys jugar.
Aquesta és l'actitud, o sigui, és el que s'ha de fer.
Sí.
Per desgràcia l'aconseguim molts cops quan patim aquestes lesions.
Sí.
Però seria això, o sigui, primer per disfrutar de l'esport que t'agrada de la manera més sana possible i a part que sempre ho dic, no us dono compte, però augmenteu rendiment, és a dir, jugueu molt millor. I a sobre de manera bona dir que no us lesioneu.
Clar.
Però bueno, enhorabona Gerard.
Moltes gràcies.
Que enhorabona perquè és complicat, sortir nadadors, és complicat.
Doncs sí, doncs moltíssimes gràcies Ferran Casoliver, fisioterapeuta, i Gerard Clarà, esportista, per participar al Connectats.
Moltes gràcies.
Merci.
Connectats amb Carme Reverte.
Perquè quan passa l'hora de la llei municipal sempre tindràs a la vora.
Hola, soc la Paula i avui acaba el meu dia d'Erasmus i torno amb tren i m'agradaria recomanar la cançó del Club de les Sisenes d'Hora de Sexeni per afrontar totes les hores que em queden de tren per davant. Adeu!
Els ulls et fan petits, frescalecis. Ens obre el club i les normes estan clares, són sagrades. La 1-1-1 no la sap ningú i la 2-2-2 s'ha quedat en res. La 3-3-3 repeteix.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
I tornem a Badalona. A l'empresa badalonina Miraca Ceràmics es fonen dues passions, la del material i la de la comunitat. De la mà de les dues fundadores, Susana Márquez i Eugenia Bustos, descobrim com un taller de ceràmica es converteix en un espai de creació, connexió i cultura a Badalona. Marxem novament fins a aquesta ciutat per parlar amb la Susana Márquez, l'Eugenia Bustos, conductores de Miraca Ceràmics, i amb la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb la Susana i l'Eugenia. Què tal, noies? Com esteu?
Hola, què tal? Bona tarda.
Quina va ser la idea original darrere de Miraca Ceràmics? És a dir, com vau decidir posar-ho en marxa?
Bueno, doncs, de fet, nosaltres no ho vam posar en marxa. Ho va posar en marxa la Virgínia, que és la fundadora del taller. Ella, després de la pandèmia, doncs, va decidir obrir el taller, començar a fer classes a poc a poc. I ara ja va començar a fer altres projectes i nosaltres vam començar a treballar amb ella, la Eugenia com a assistent del taller i jo com a professora. I ara que ja tenia els projectes més seriosos i més establerts, doncs ens va proposar de portar el taller des d'aquest octubre. I hem seguit, doncs, més o menys amb la feina que ja fèiem, hem agafat més responsabilitat.
Les riendes, no heu agafat?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo os conocéis vosotras dos?
Bueno, nosotras nos conocimos en el taller. Yo que entré como asistente y Susana que primero fue coworker y luego empezó a dar clases, así que nos conocimos ahí en el mismo taller.
Os voy a preguntar pel nom. ¿Quién es el significado de Miraca Ceràmics?
Miraca es una ciudad de Venezuela, porque la Virginia es de allá, y es una ciudad de tradición de cerámica, que fan cerámica desde siempre, incluso a los indígenas ya hay restas, y entonces ella va decidir, es a prop donde ella vivía, i va decidir posar aquest nom perquè és aquesta comunitat ceramista que l'ha portat cap aquí, cap a Badalona.
Ens has dit que els indígens ja feien aquestes coses, per tant, és una tradició, diguéssim, que ja ve de fa molts anys.
Sí, sí, és una artesania que és...
Sí, sí. I com descriuríeu el vostre taller? Què el fa especial?
Creo que lo hace especial el hecho de que reúne mucha gente por ahí de distintos perfiles, pero todas reunidas en un mismo espacio generan una linda energía. Creo que eso lo hace especial.
¿Y quins són els processos clau del vostre treball, des de la matèria primera fins al producte final?
Doncs nosaltres al taller treballem amb gres d'alta temperatura i es treballa com qualsevol ceràmica, es pot treballar amb el torn, amb modelat, es poden combinar totes les tècniques i llavors doncs jo faig més classes que l'Eugenia i l'Eugenia prepara els forns, les carreres, descarregues, una de les coses més clau i més delicades i bueno, tot el procés és delicat.
Imagino.
Té molt de carinyo perquè surtin les coses bé i al cap i a la fi doncs és el que té d'especial, que cadascú fa les seves peces.
I personalment, quina part del procés ceràmic us atrau més a vosaltres?
A mi m'agrada molt fer torn, que per això vaig començar, i m'agrada donar-li un toc diferent a les peces de torn amb el modelat. I l'Eugenia...
Sí, a mi me gusta, en realidad me gusta todo el proceso, pero soy más del modelado a mano y también me gusta la parte del horno o por ahí formular esmaltes, ese tipo de cosas más de investigación me agradan.
¿Y cómo definiríeu l'estètica de Miraca? ¿Teniu com codis visuals o conceptes que repetiu?
Miraca, el que és el taller, és com un entorn molt neutre, és senzill i és càlid, llavors... Clar, està ple de les obres de les alumnes, que són totes diferents, i llavors ja és com una exposició d'un...
Com un petit museu, no?
Sí, de cada estil diferent. I, bueno, nosaltres també tenim estils diferents, o sigui, com creadores, diguéssim. Però, bueno, ara, per exemple, estem fent un encàrrec en conjunt, com Miraca, i al cap i a la fi doncs arribem a acords de disseny, clar, també.
¿Y qué importancia tiene para vosotras la base informativa? ¿Si oferís cursos?
Sí, sí, bueno, estamos dando cursos y para nosotras es muy importante la parte formativa porque, bueno, la cerámica tiene sus procesos y uno no puede tampoco ir muy espontáneo. Hay que respetar los tiempos de secado, no apurar las cosas porque a veces las pueden petar en el horno o el esmalte puede fallar. Claro. Así que básicamente eso, tenemos mucha dedicación en el proceso y en enseñar.
¿Y cal coneixements previs abans d'accedir als vostres cursos?
No fa falta. O sigui,
ho ensenyeu allà, no?
Sí, tot sí, això? Sí. O sigui, tothom comença de zero, perquè si no seria impossible. Clar. Tothom comença de zero i a vegades, molta gent ve a fer els workshops que són com d'un dia suelto, per fer un tastet, per veure si l'agrada, si no l'agrada, si li tira o no li tira. I també, si comencen fent el mes directament perquè volen apuntar-se i ho tenen segur, doncs també venen de zero, i nosaltres sempre comencem d'una base doncs, molt senzilla, diguéssim. Després agafem els projectes que vol fer la gent i doncs, potser els demanem que frenin perquè és bastant ambiciós, o si no, doncs anem fent d'acord amb com evoluciona cadascú també.
I normalment les classes de quants alumnes acostumen a ser?
Però medio 6, 6, 7...
Creieu que és adequat aquest número, no? Per al final, per estar com més atent també al treball de cada
alumne. Sí, són grups petits, també com es barregen gent de molts nivells, perquè hi ha gent que porta més temps i gent nova, doncs sempre doncs, qui porta més temps i té processos que ja els pot fer per ells mateixos, doncs ja van fent i podem tenir més atenció per la gent nova i bueno.
I heu notat canvis en les vostres alumnes?
Sí. Sí, sí.
Sí, es muy lindo ver eso, la evolución, cómo va creciendo cada una, cómo van evolucionando también su estilo.
Com es frustren al principi i després acaben amb resultats.
Clar, pensa, ostres, com he pogut acabar fent això, no? De com vaig començar, normal. I us he preguntat per la reacció del barri. Com ha estat?
Bien, bien, bien. Tuvimos, bueno, buena aceptación. Sí. Hay mucha gente que por ahí de pasada, por la vereda, entra... Le llama la atención el escaparate, entonces pregunta. Mucha gente que pasó, entró y ya se quedó. Sí. También funciona el boca en boca, muchas alumnas que también nos promueven, así que
sí. Nos ya ajuda. Están fent obres allà a la vorera, ens estan posant nova i també es nota molt.
Sí, els curiosos, no?, que van a mirar.
Sí, clar, van a mirar les obres i aprofiten.
Clar. I com veieu la ceràmica en el context cultural actual? És encara popular?
Hi ha hagut un moment de molt de boom, de, com de hobby, després de la pandèmia, d'estar a casa, com de dedicar-li hores a fer les coses, que crec que hem reconnectat una mica amb això, i ara crec que segueix. O sigui, la gent segueix buscant aquesta cosa per estar tranquil·la, per connectar i desconnectar també, no?, del dia a dia.
Sí. I quins són els reptes de mantenir un taller de ceràmica artesanal en un món cada vegada més digital i industrialitzat?
Bueno, justamente eso, que es una actividad totalmente antagónica a lo que exige el día a día, de estar todo el tiempo conectado, con rapidez. Entonces creo que la gente, para no saturarse demasiado, busca la cerámica como un proceso de conexión con uno mismo y la satisfacción de crear productos que uno puede usar es maravilloso.
Y a més, com t'embrutes les mans, no pots tocar el mòbil.
Claro, sí. Es una buena táctica.
De hecho, hay mucha gente que por ahí hasta se olvida de fumar, como mi marido, que una vez fue a hacer cerámica y fuma mucho. 2 horas sin fumar fue un logro.
És veritat, no havia pensat això.
Tens les mans brutes, no pots.
No pots agafar el mòbil i fer altres activitats que no sigui la ceràmica.
Sí, exacte.
I vosaltres com compagineu la part creativa i artística amb la part empresarial?
Doncs és tot el dia. Sí. Al final estem, no sé, responent mails i després estem fent una peça i esmaltem una cosa i llavors entra algú a la botiga i expliquem. És tot el dia, és 24/7.
Sí. I teniu ara mateix algun projecte o col·laboració cultural que vulgueu destacar?
Sí, sí, bueno, ahora tenemos un par de invitaciones a participar en ferias y mercadillos y el último proyecto que tenemos ahora, un encargo muy bonito para un centro quiropráctico, así que estamos con esas cosas nuevas.
¿Y creieu que la ceràmica és una cosa efímera o és perdurable?
O sigui, té les dues parts, perquè al final una peça, fins que no la fiques al forn, no diguéssim, no passa a ser permanent, sempre es pot desfer mentre que no ha entrat al forn. I també té això, no?, de que sí que és perdurable, perquè, bueno, trobem restes, no?, de l'antiguitat i encara són allà, diguéssim, si les tractes bé i la cuides, la ceràmica pot ser eterna i a la vegada és efímera fins que no la fiques al forn.
Clar. I quina peça o col·lecció de Miracà Ceràmics us fa sentir més orgulloses?
Bueno, creo que este último encargo, porque es el primero de nuestra gestión, así que nos hace mucha ilusión y estamos contentas de trabajar juntas.
¿Com és treballar vosaltres dos? Us compenetreu bé?
Sí, molt bé. Molt bé.
La veritat que des de que vam... O sigui, jo ja coneixia Miracà perquè era ja coworking, i no sé, l'Eugènia doncs va arribar a fer la seva feina i jo ja passava moltes hores a Miraca. Sí. I des del principi ella m'ha ensenyat moltes coses, perquè sí que porta més temps amb la ceràmica, i m'ha ensenyat moltes coses tècniques i moltes coses de com de la ciència de la ceràmica, i potser jo sóc més pràctica doncs perquè he fet més cursets de torn, perquè he fet més hores de tècnica en si, però crec que ens compenetrem bé. I,
sí, sí, sí,
i...
diríeu que potser que heu après, no?, l'una de l'altra.
Sí, 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 jo també de Susana, por ahí muchas cosas del torno que estoy aprendiendo también.
Encara
sí.
Esteu aprenent coses.
Sí, sí.
Sí, no sí, pares, sí. No s'acaba mai.
Ja, m'imagino.
Sí, és eterno.
I si haguéssiu de donar un consell a una persona que vol començar a treballar al fang, què li diríeu?
Jo, més que sobretot, que al principi trenquis peces, però no trencar-les, sinó analitzar-les. Perquè és important veure el que estàs fent i entendre el que estàs fent per millorar-ho i per millorar la tècnica i per treure't frustracions, per distreure't. Vull dir, si una peça la comences malament, entre cometes, i l'acabes malament, després dius, és que peça, és que és gruixuda, és que...
Clar, i trobes els defectes.
Clar, i en comptes, si aquella potser no l'acabes, però la fas per la meitat i mires el que estàs fent, la següent la faràs millor i t'emportaràs a casa una peça... Que t'agradi.
Sí, yo en mi caso también le diría que lo tome con calma y que disfrute el proceso, porque a veces sí llegan con mucha ansiedad de querer producir como una máquina, y no somos máquinas, somos humanos. Uh-huh. Entonces está lindo ver eso, ver el crecimiento y la evolución en el proceso de cómo uno puede trabajar una pieza, y cuanto más le dedica, más hermosa termina. Así que eso, que lo tome con calma, que a veces se va a frustrar, pero que no baje los brazos y que siga insistiendo, porque a veces la pieza te indica, no es por este camino, vamos por otro, que en definitiva es como un aprendizaje de vida.
Sí. Creieu que la ceràmica...
Gràcies a la Susana, a l'Eugènia i també a la nostra companya Anna Clara. Fins aquí arriba aquest Connectats de dimarts. Gràcies a tots. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.